Àlex Gorina, s'acaben d'anunciar els nominats als Premis Gaudí amb una gala, podríem dir, vaja, una presentació que s'ha fet a l'Auditori de la Pedrera per part del Sergi López i de l'Aina Clotet. Oi?
Doncs sí, i el resultat és que els títols més destacats a priori, com Les Niñas, La Vampira de Barcelona, Sentimental, No Mataràs, Adu, La Boda de Rosa, són els que han tret més candidatures, sense oblidar My Mexican Pretzel, que hem defensat des d'aquí d'una manera potentíssima, i continuo queixant-me que entri a la categoria de documental, perquè potser és la millor pel·lícula catalana de l'any, per tant... Quina pena, una pel·lícula que no és un documental, que no pugui competir a millor pel·lícula.
I qui ha estat seguint a l'anunci d'aquestes nominacions també és el Marc Garriga. De fet, el tenim allà a l'Auditori amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, juntament amb en José Antonio Muñoz. Bon dia, Marc.
Bon dia, bon dia. Ha sigut molt ràpid, això, la lectura del Sergi López i l'Aina Clotet. Pim-pam. Perquè, clar, no hi ha públic avui aquí, per tant, hem trobat a faltar els aplaudiments després de cada nominat, i ha sigut més ràpid que mai. Però això que deia l'Àlex, aquest recompte de votacions, i My Mexican Pretzel al final opta documental perquè ho ha volgut la productora. Uh-huh. Vam parlar l'altre dia amb la directora i ella també estava una mica sorpresa, però vaja, és una opció que han pres des de la producció, i no sé si l'Acadèmia en aquest sentit pot dir no, escolti, és que això no és un documental. Suposo que no, però vaja, ara ens ho dirà la Isona Passola, que la tenim aquí al costat també.
Perfecte. Bon dia, Isona.
Hola, aquí com cada any a la Pedrera, que és un lloc meravellós. Sense aplaudiments, sense aquella emoció de la gent esperant si està nominat o no, sense aquells bravos i visques, però vaja, tenim ja les nominacions pels 13 Premis Gaudí. I fan una fotografia, com cada any, és una fotografia clara. A mi em sembla que és molt interessant les nominacions i la gala, perquè són els professionals que voten. És a dir, que saben molt bé el que voten. Quan tu amb una persona del carrer et diu «Ai, mira, m'ha agradat molt els paisatges de la pel·lícula», darrere hi ha la fotografia, i això ho saben perfectament els professionals, el muntatge, els guions. Per tant, bé, ha sortit la foto que ha sortit, decidida per 500 acadèmics, que són els que... voten.
Isona, la gala està prevista pel 21 de març, però tenint en compte com està la previsió de la pandèmia, tens previst un pla B o fins i tot un pla C?
Pla A, pla B, pla C, no. De fet, està molt pensada. És a dir, bàsicament el que canviarà és el públic. Si n'hi podrà haver o no. Si passarà com avui o no. Si n'hi podrà haver menys, si podrà ser tot, o si no hi haurà ningú. Està molt pensada audiovisualment potent, perquè lògicament doncs depèn de com vagi, doncs, que sigui forta la part audiovisual. És veritat que l'hem retrasada, perquè sempre la fèiem a finals de gener i la fèiem a finals de març, el primer dia de primavera. Espero que això sigui un presagi d'esclat i de florida de vida, eh? I bé, doncs hi haurà un homenatge a les sales, que han estat les grans perdedores per la pandèmia.
I que moltes tanquen aquest cap de setmana una altra vegada.
Moltes tanquen. Pensa que, segons els estudis que ens ha fet el Pac Villaronga, just abans de la pandèmia s'estava en el moment més alt de públic a les sales de Catalunya. I inclús destacava en relació a la mitjana europea. I de cop hem caigut a baixa de tot. Això em fa pensar que si estàvem a dalt de tot també podrem sortir a dalt de tot. I em fa pensar també que la gent ha vist tanta imatge, s'ha acostumat tant a veure imatge, que quan vagi al cine també s'ho passarà molt bé, perquè la veurà diferent de casa. Jo aquests dies que he anat al cine, per mi era, de veritat, una alegria veure una pantalla que es veu tot bé, el som estèreo que surt per tot arreu, riure quan la gent riu. És que és una meravella anar a les sales. És viure col·lectivament l'emoció de l'art, tant el teatre com el cinema, com la música. Això és la gràcia. Per tant, l'homenatge va per les sales, perquè la gent torni a les sales i perquè surtin victorioses d'aquest terrible parèntesi.
Isona, les solucions, per on han de passar? Marca'ns una mica el rumb de quin ha de ser el camí que ha de seguir la indústria cinematogràfica per sortir-se'n.
A Catalunya?
Sí, sí.
És que és molt diferent, perquè Catalunya, justament en un moment que s'està produint més que mai al món, que hi ha més demanda d'audiovisual que mai, és el moment que estem pitjor. Vol dir que alguna cosa s'ha fet malament. I, per tant, jo ja estic cansada de denunciar-ho i estem tots rebentats de dir-ho. Espero que es posi solució a dues coses fonamentals. Una és atreure les plataformes aquí, donar-los facilitats. Sembla que hi ha un projecte per fer-ho. És a dir, a Catalunya hi vol rodar tothom, per hores de sol, per varietat de paisatge que té l'entorn, per l'atractiu que és Barcelona com a centre. Com és que no hem pogut aconseguir que s'instal·lin les plataformes aquí, donin feina a la gent d'aquí, tothom estigui a Madrid. Aquesta és una causa. Però després n'hi ha una que depèn molt del nostre govern i de la presidència, que és que TV3, que és la cadena que va en català, que doni sortida, com havia donat fa 10 anys, a les pel·lícules catalanes i els doni un suport econòmic. I això, juntament amb el suport públic, feia, que ara no ho fa, que les nostres pel·lícules tinguin pressupostos competitius per anar pel món. Això és tan senzill com fer el que fan a Dinamarca, Suècia, Itàlia, França, dir, anem a reforçar el nostre cinema en la nostra llengua perquè així existeix la nostra cultura al món. I això ho ha de fer el govern de la Generalitat, el govern de l'Estat ho hauria de fer donant suport a les llengües no oficials, però és igual, de moment ho demanem al que ho té més clar. I després, d'una vegada per totes, donar partides finalistes a TV3, a la Televisió de Catalunya, perquè inverteixi en ficció. Si sumem el que pot fer aquesta televisió i hauríem d'exigir a les televisions, a les altres televisions, una part de quota per a les llengües oficials de l'Estat. Però bueno, amb el que teníem aquí ja anàvem molt lluny. Ara, algú ha de tenir clar que això és important perquè un país existeixi. Em dóna la impressió que ho hem dit tant als quatre vents que comencen a tenir-ho una mica clar.
Vinga, doncs si cal, diguem-ho més encara, el cinquè.
Jo no paro, però és que ja n'estic cansada.
Puc fer una pregunta molt ràpida?
I tant.
Tindrem Gaudí d'Honor aquest any?
Ah, mira, me l'has tret de la boca.
Ah, mira.
Sí, però no te'l penso dir, Àlex Gorina.
Home, però tindrem...
Xafarder. No te'l penso dir. Tindrem un Gaudí d'Honor que t'entusiasmarà.
Ell o
Gaudí
ella?
O Gaudina?
Ell o ella?
Ah.
Ai, que
estem
no
en una etapa que això dels gèneres és molt confús.
Ostres, ho he de llegir literalment.
Llegeix el que vulgui.
Hi ha el gènere líquid, Àlex Gorina. Isona Passola, moltíssimes gràcies. Una abraçada, que vagi molt bé aquestes setmanes prèvies a la gala dels Gaudí, que desitgem que sigui una gran gala, malgrat tot. Molt bon dia.
A vosaltres.
Gràcies, Marc Garriga, gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Vinga, fem una pausa.
Sí.
Res, tenim dos minuts i poc de publicitat. No, una mica més. Va, fem publicitat i l'Àlex Gorina amb les estrenes d'aquesta setmana.
Vinga, anem-hi.
Vinga, encara que sigui amb retard, sí. I d'aquella manera, però una gala de premis sempre fa il·lusió, no?
A veure, és indispensable en aquestes circumstàncies, és un moment d'efusió al voltant del món del cinema, i recollint tot el que ha dit abans la Isona Passola, jo afegiria també que falta més amor dels catalans per al seu cinema.
I tant.
Per tant, torno a reclamar que s'hi presti atenció i es faci un esforç especial. Dit això, doncs, resumint allò que deien de les candidatures, finalment, el Gaudí a la millor pel·lícula competiran La dona il·legal, La vampira de Barcelona, Les dues nits d'ahir, que només té aquesta candidatura, que a mi m'agrada molt aquesta pel·lícula, i L'ofrena. I com a millor pel·lícula catalana en llengua no catalana, les finalistes són Adu, La boda de Rosa, Les niñas i Sentimental.
Vaja, estava tot cantadíssim. En línia amb els Goya, no?
Tot cantadíssim, amb una diferència, i és que per fi a la categoria millor direcció es reconeix a Sesgai per Sentimental, que no hi és en els Goya, que ho vam...
Sí, ho vam comentar.
Ens vam protestar, sí. I aquí sí que hi és. Hi ha dos directors, Sesgai i Lluís Danés, la Vapira de Barcelona, que també competeix a la categoria de decoració, i dues directores, Iciar Bollain per La boda de Rosa i Pilar Palomero per Les niñas. Les interpretacions, la nena de Les niñas, Andrea Fandos, Anna Alarcón, que és una excel·lent aportació de l'any des del món del teatre al món del cinema per l'Ofrena, Candela Peña per La boda de Rosa i Nora Navas per La vampira de Barcelona. Com a millors actors competeixen l'Àlex Brendemühl de l'Ofrena, David Verdaguer per Uno para todos, el paper del professor, Javier Cámara per Sentimental i Mario Casas per No m'adreus, que a mi em sembla que està molt ben votat, perquè és realment una interpretació excel·lent i se li ha de reconèixer i prou.
Me'n recordo que en vam parlar, quan sí. va venir a Sitges, a més el vam poder entrevistar al matí de Catalunya Ràdio, i ell també estava molt satisfet de l'experiència, de l'exercici que havia fet.
A part que és un gran professional, una persona encantadora i que s'ho pren molt seriosament, no? Secundàries, la Bruna Cossí de La vampira de Barcelona, Natalia de Molina per Les niñas, Núria Prims per La vampira de Barcelona i Verónica Echegue per L'Ofrena. Totes tenen un Gaudí, o sigui, tinc una mica la sensació, ja ho diré, de que ens estem movent sempre en un circuit tancat de títols i professionals. Jo només demanaria la capacitat d'obrir-nos una mica a un cinema més alternatiu, a apostes de gent nova que arriba, i coses estranyes. Per què no hi és la Francesca Pinyon a les actrius secundàries per Les niñas, que és una dona meravellosa i que fa un paper molt ben fet a la pel·lícula, no? Com a actors secundaris, Abdelaziz El Muntasir per La dona il·legal, Alberto San Juan per Sentimental, Francesc Orella per La vampira de Barcelona i Ernesto Alterio per Te quiero imbécil. Destacar quatre coses més, que My Mexican Brezel serà per decisió de la productora, és un error de càlcul, crec jo, guanyarà com a millor documental, però podia ser la millor pel·lícula de l'any i punto. I competeix també en la categoria de millor guió. Molt ben vist, perquè és una pel·lícula guionada, exactament guionada. Una història nova. I també el muntatge, molt ben donat. Error dels acadèmics. No l'han votat el millor so. Quan el so de la pel·lícula és una de les aportacions creatives més boniques d'aquesta temporada.
És un actor més, pràcticament, no?
Totalment. I jo entenc que els que voten han de pensar també en la delicadesa i en la creativitat i no només en el soroll. I només una cosa més, com a millor pel·lícula de televisió, hi ha quatre, les úniques quatre que es presentaven i, per tant, han entrat totes directament a la final, per entendre.
No hi havia dubte aquí,
Però ja sabem que la guanyadora serà La mort de Guillem, és indiscutible. I és curiós perquè a millor curtmetratge hi ha un curt que pot guanyar també, que és Ni oblit ni perdó, que és exactament la mateixa història de La mort de Guillem. Sí, i podria produir-se el fet de que documental i curtmetratge acabin confluint parlant del mateix tema. Podria ara mencionar moltes coses que a mi m'agradarien, m'estranyen, no? Que la música del Niño de Elche, de Niños Somos Todos, que són les seves cançons de tota la vida, sigui finalista millor banda sonora, amb Grinyola una miqueta. M'estranya el Roger Casamajor que no hi sigui per La vampira de Barcelona. I David Victori, el director de No m'adreus, perquè la pel·lícula et pot agradar més o menys, interessar més o menys.
Però està ben rodada.
Però aquest director
molt ben rodada.
És un xute de cinema intravenós. Sap de dirigir com molt poca gent.
I no està nominat.
I no està nominat.
Doncs aquí estan les esmenes i els aplaudiments i els comentaris de l'Àlex Gorina amb aquestes nominacions pels Gaudí. Anem per les novetats?
Anem per les novetats. Vinga. Ladies and gentlemen, my name is Captain Jefferson Kyle Kidd. I'm here tonight to... Heu reconegut a Tom Hanks, oi? Doncs us diré que aquesta pel·lícula que s'estrena demà, Notícies del Gran Mundo, del Paul Greengrass, aquell director que ens va fer les pel·lícules del Bourne, per entendre'ns, és un western que recull temes de Dos cabalgan juntos i Centauros del desierto, recordareu? Aquells nens que els indis se'ls van emportar de petits a la tribu, que han crescut en una altra cultura i que a un moment determinat els volen ser recuperats per les famílies i alguns intenten tornar a casa i es troben amb el xoc entre una cultura i l'altra. És una mica valor de ley, també és una evocació de l'Amèrica contemporània. Si s'ha acabat la Guerra Civil, Amèrica està dividida. Jo crec que Paul Greengrass ha fet aquesta pel·lícula amb la voluntat de definir un moment de la història del país en què aquest món neofeixista que ha representat el trumpisme tots aquests últims anys també hi era i enfrontava a dues Amèriques i que va ser un drama nacional en aquell moment. Quan es va fer aquesta pel·lícula no se sabia com acabarien les eleccions americanes, però jo crec que estava pensada precisament una mica per invocar l'esperit democràtic dels americans.
Era un crit d'alerta ja,
Exactament. És una pel·lícula modesta, en certa manera, I acabarà plataformes, però Netflix ha tingut una mica la bona voluntat, que aprovo i aplaudeixo, d'abans d'anar a plataformes, donar-li dues setmanes a la pel·lícula de pantalles cinematogràfiques. I està molt bé. Llàstima que ara tanquin els cinemes de les, de les multisales. Aquest diumenge tanquen per voluntat pròpia, eh? I perquè els hi falta material com aquest. Perquè aquestes són les pel·lícules que ara no hi eren. És a dir, tens molt bon cinema d'autor, molt bon cinema de Renoir, de Verdi, etc. I, per tant, aquesta clientela va sortida i és fidel. Però els que busquen Wonder Woman o westerns amb Tom Hanks...
No en tenen.
Doncs no en tenen. I, clar, què hem de fer?
Per tant, tancat temporalment,
de moment,
aquestes sales.
Que no sigui massa, eh?
Què més?
Una altra pel·lícula curiosa, simpàtica, mona...
Companyers.
I amb bona música. Es diu El baile de la gacela, i ara diràs, però a què ve això? Una pel·lícula d'un senyor que es diu Ivan Porras, que és de Costa Rica, que té 3 anys, i arriba ara perquè suposo que van com locos buscant allò que el Rastrell ha deixat abandonat en algun racó de les distribuïdores. És molt maca, aquesta pel·lícula. És un senyor que era futbolista, ja s'ha fet gran, i va a fer balls de saló.
Oh.
I balla fatal, perquè una cosa és que tinguis cames per la pilota, i una altra és que facis un xa-xa-xa com Déu mana. Hi ha un moment determinat, ha d'enfrontar-se al dilema de que ha de competir, perquè una senyora de la qual ell està una mica penjadet s'ha quedat sense parella pel concurs de l'any. No puc fer spoilers, però sí us diré una cosa sensacional, que és que al final el món líquid és el que guanya, ho dic per allò que dèiem ara fa un moment.
Dels gèneres.
Sí, perquè el professor de ball que tenen, sí, a un moment determinat es convertirà en la parella de ball d'aquest supermascle futbolista.
Per tant, hi ha un gir de guió.
Hi ha un gir de guió que no m'importa, no m'importa explicar, perquè a partir d'aquí l'amor de la pel·lícula pels seus personatges i sobretot una societat com la de Costa Rica, que és d'un masclisme indecent. O sigui, indecent. I potser ens hem de mirar tots encara una mica.
Sí,
eh?
Sí que ens hem de mirar, i tant. Sí.
Per tant, jo aniria a veure El baile de la gacela, perquè la gacela era el jugador de futbol i acaba descobrint que es pot diblar amb les cames i fent un pas de ball meravellós, una obra d'art. És a dir, potser algun dia m'agradaria descobrir que Messi és capaç de ballar un bolero.
Quin tema has tocat aquí ara.
Un bolero ben ballat.
Oh, potser sí que ho sap fer, eh? Sí, no l'he vist mai, escolta'm. Una tercera, Mi niña.
Bueno, Mi niña és una pel·lícula francesa molt característica, no té res que no hagis vist a totes les pel·lícules franceses de categoria mitjana de la vida que ens han envoltat, amb aquella capacitat d'aproximar-se a la realitat que tenen ells, que això s'ha de reconèixer, poc rigor, però això sí, té tema. I jo crido a les mares que de cop i volta s'adonen que la seva nena, perquè va de mare, podrien ser pares, però la pel·lícula parla d'una mare, que la seva nena ja se'n va de casa, que ja ha arribat el moment. I llavors, de cop i volta, es queden buidades completament perquè tota la seva vida s'ha dedicat a preparar-se per aquest moment i a preparar-la per aquest moment, i quan arriba el moment, doncs ets incapaç d'entendre que ja no t'ha de consultar tot,
que
ja no li pots controlar absolutament tot, i és com resoldre, és a dir, continuar estimant-se sense haver de dependre 24 hores del dia l'una
doncs
de l'altra.
És un gran tema.
És un gran tema, i per tant,
Àlex,
us el compro. I si em permets mencionar una cosa que és indispensable, la mort d'una actriu americana, que és Cloris Leachman, ha mort als 94 anys, i aquesta senyora a mi em va fer plorar, com no m'ha fet plorar ningú, l'escena final d'una pel·lícula de Peter Bogdanovich que es deia l'última pel·lícula, The Last Picture Show, va guanyar l'Oscar a la millor actriu de repartiment. La recordareu a les pel·lícules de Mel Brooks, perquè era també una còmica absoluta, El jovencito Frankenstein, que tu ho has vist.
Sí.
Et recordes de la Miss Danvers, la senyora mig nazi amb els pits metàl·lics
sí.
que controlava tot a casa dels Frankenstein? Mm-hmm. Doncs era ella.
Carai.
O sigui que era una Rosa Maria Sardà o una Carol Burnett total. Podia passar de la supertragèdia a la superparòdia i sempre estava molt bé. I ha mort als 94 anys, i si no ho diem aquí, qui ho dirà, si no?
Doncs per això hi som, per dir aquesta cosa, aquestes coses entre d'altres. Àlex Gorina, moltíssimes gràcies.
Fins la setmana que ve, i alegria.
Alegria, sí, sisplau.